Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. L'Aurora i la Pilar s'acosten als 90 anys. Una viu sola, l'altra en una residència. Les dues comparteixen un sentiment de buit tan gran que els voluntaris de la Fundació Amics de la Gent Gran que les visiten intenten alleugerir. El Mauricio va néixer a Medellín, a Colòmbia, té 28 anys i en fa dos que viu a Barcelona. El Jonathan, d'origen gallec i passada la trentena, va venir a la capital catalana per viure amb qui aleshores era la seva parella. La relació no va anar bé. Tots dos han compartit la dificultat d'encaixar en un lloc que no és el seu i combatre una soledat que no era buscada. Aquesta realitat, viscuda de portes endins, té conseqüències no únicament en l'entorn més privat, sinó que agafa una dimensió comunitària. Les derivades s'han de llegir en clau de salut pública. La soledat no desitjada no és una malaltia, però pot provocar i provoca problemes de salut mental i física, quadres de depressió, d'angoixa, pensaments suïcides, agressivitat. A principis de novembre, Barcelona va acollir unes jornades internacionals sobre soledat. S'hi van reunir experts de tot el món per abordar el que alguns ja han batejat com epidèmia del segle XXI. A la capital catalana, 70.000 persones se senten soles sovint o molt sovint. I a diferència del que es podria pensar, són els més joves els que es declaren sentir-se en aquest estat. De fet, segons l'últim informe de la Creu Roja, un 80% dels enquestats se senten sols tot i viure acompanyats. En l'època de la connectivitat, de les xarxes socials, dels likes, de la immediatesa, els que tenen entre 18 a 29 anys pateixen una soledat no volguda. Paradoxes de la societat en què vivim, on l'individualisme s'imposa al bé comú. La sociòloga Sandra Escapa sap que la soledat és un fenomen complex, transversal, sense un perfil concret, tot i que continua persistint l'estereotip que només afecta les persones grans, que també. En el mapa de les soledats hi ha les que provoquen l'exclusió social, el gènere, la discapacitat o els processos migratoris.
Solidaris. Tothom té una història.
Hola, Pilar. Què tal?
Com va vostè, eh?
Bé.
Bueno, això m'alegro molt.
Moltes gràcies, eh?
Com se diu?
Mònica.
Ah, Mònica. Jo Pilar.
Molt bé, encantada de conèixer-la.
Gràcies, igualment.
Gràcies, eh? Gràcies.
No, ja, no, ja no té cap importància. Tot això ja va gravat.
Folding the corners of your little word, wave the day goodbye.
Bueno, es diu Pilar, quants anys té?
88.
I on viu ara mateix?
Aquí? Aquí.
On som aquí?
Aquí és a Les Vetes.
Estem en una...
Una residència, si estic en una residència, perquè jo m'hi veig molt poc. Tinc una malaltia als ulls i no hi veig. Endreçava les coses, no sabia allà on te'ls posava. Bueno, era un desastre. Ara, el dia 16, farà 10 mesos, perquè no tinc família, se m'ha mort tota. Primer se va morir el meu pare, després va morir el meu germà gran, després el petit... Després la meva mare i després el meu marit. Què li sembla? Tots. Pares, germans, marit, cosins germans, tios, ties. I només tinc cosines de segon grau. Que ja no podia. La meva cosina diu, val més que vagis a una residència allà, almenys te cuidaran si estàs malalta i... Sí, estic bé. Les noies que hi ha aquí són molt maques, la gent és molt correcta i m'estimen molt totes. Perquè pensi que a la nit, quan se'm van, quan me venen a dir el bona nit, totes m'abracen i me fan un petó. Solament això a mi em dona una satisfacció. Sí, sí, perquè he sigut sempre una persona més aviat carinyosa. A casa meva me van pujar així, el meu pare m'estimava molt i els meus germans també. I he estimat molt a la gent sempre. Fa 22 anys que soc viuda. I això és molt trist, això de no poder parlar amb ningú tot el dia, perquè una persona ha de dialogar amb la persona, sigui el dematí, la tarda, l'hora que sigui. Jo, per sort, he tingut moltes amigues i totes les veïnes de que teníem allà, que érem vídues, érem amigues. Però, esclar, a molts anys també els he perdudes. Unes han anat a una residència i les altres s'han mort. I ara me'n queden molt poques. I aquestes poques tampoc estan gaire bé. Bueno, jo m'he sentit sola, com tenia ma marina, m'hi sentia. O sigui, estava bé, vaig viure bé. Però com es va morir, sí, me vaig veure el món al cim. Vaig veure, no sé, vaig pensar que no me'n sortiria i que moriria aviat, perquè no ho resistia. La soledat és terrible per tothom, però poder hi ha persona que és més sensible i a mi me va afectar molt. I la vaig haver de passar. I fa 17 anys que vaig conèixer això de la gent gran. Un dia a casa me varen telefonar i em varen dir li agradaria que la vinguessin a veure dues hores a la setmana una senyora. Dic sí, 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 jo vaig acceptar-ho de seguida, no vaig tenir cap repare. I llavors me va venir la que m'acompanya, que és una preciositat de persona. Molt bona persona, molt intel·ligenta, no te falla mai, m'ajuda sempre en tot, és com una filla. D'això fa 5 anys que la tinc i me l'estimo molt. Jo vaig tenir la sort que la Immaculada és una gran persona. És molt intel·ligenta, molt trempada, m'estima molt i m'aporta per tot i me l'estimo com si fos la meva filla, perquè per ella faria tot el que pogués. Anem a passeig, ella me parla dels seus problemes, jo no en tinc gaires de problemes des que estic aquí. Bueno, a casa tampoc en tenia. Jo la bellesa que m'està presentant, el que m'ha passat ara, no hi havia pensat mai, perquè tampoc pensava que perdria la vista. He plorat a la meva vida, si sapigués el que he plorat, no és per res d'estrany que no m'hi vegi, perquè m'han de quedar secs els ulls. Perquè he plorat molt, que la soledat fa molt de mal.
Soledad, aquí están mis credenciales.
Bueno, mi nombre es Mauricio León, tengo 28 años, soy de Colombia, de la ciudad de Medellín.
Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo.
Gracias por venir, ¿cómo te encuentras hoy?
Buenos días, gracias a ti, me encuentro súper, súper bien. Y bueno, me dedico al arte de la barbería y también trabajo como mozo de almacén. Pero mi pasión el amor al cual tengo es al fútbol. Hace 3 años he venido aquí al país y hace 2 años vivo en Barcelona. Unas veces tengo trabajo desde temprano, otras veces trabajo en la tarde como barbero, a domicilio o hago los cortes de cabello en casa. Bueno, en mi tiempo libre trato de dedicarlo al fútbol e intento como jugar bastante, o me gusta más también como lo técnico, como dirigir. En estos momentos estoy en una escuela de fútbol, street soccer. Allí pues hago parte del proyecto y me encanta. De un momento a otro lo dejé todo en Colombia, tomé la decisión de venir al sueño europeo. Pensé que era un poco más sencillo, pero pues en realidad no lo fue. Por medio de street soccer he conocido bastante personas, con ellos me llevo muy bien. Amigos como tal no tengo aquí, porque bueno, es complicado. Actualmente vivo con una chica, con una pareja. Con ella es que me ha complementado en el sentido de no estar tan solo, no sentirme tan solo. Uf, es que la soledad es brutal. Si te sientes solo, solo te comes la cabeza, te hace pensar en por qué estás aquí, qué haces aquí, como en tirar la toalla, te pone mal sentimentalmente, psicológicamente, y no queremos eso. Por medio de WhatsApp intento hacer videollamada con mi madre, pues con mi familia, y como te había dicho, yo viví en varios pueblos, en estos pues había poca inmigración. En cambio aquí en Barcelona es una ciudad bastante grande y hay muchísima gente inmigrante, y las personas lo acogen bien a uno. Yo creo que por medio del fútbol es donde es un buen punto para para empezar una amistad, porque el fútbol es el idioma que habla por sí solo. Partidos, amistosos, también vamos cada verano a un lugar donde te desconectas 4 o 5 días, es como una especie de casa campestre. En Street Soccer somos bastantes chicos que venimos de afuera y claro, a todos nos toca un poco difícil. No tengo esa persona a quien yo le pueda contar mis cosas y a quien yo le pueda dar un abrazo. Bueno, mis planes a futuro es poderme regularizar en el país, crear mi propio negocio de barbería, estar sin papeles, en regla. Te cohibe demasiado en poder salir a buscar trabajo, se te cierran muchísimas puertas. Llegado al caso que también te pueden discriminar por ser de otro país, se te dificulta mucho también para salir, para conocer, para integrarte.
Solidaris.
Els teus camps d'autoritat.
Mirada horitzontal.
I els rellotges que volen.
Mercè Folc. Dilluns 10 del matí, La Sedeta, entre Gràcia i l'Eixample, Barcelona.
How does that loneliness smile all the time?
Sandra, com estàs?
Molt bé.
Sandra Escapa, 41 anys. Sociòloga i investigadora de la Universitat de Barcelona, especialitzada en joventut i soledat no desitjada.
Gràcies per venir avui fins aquí. Som a La Sedeta. Quan et vam dir que volíem parlar de la soledat, tu vas triar aquesta plaça com a espai de trobada simbòlic. Per què?
Doncs aquesta plaça, estem a Barcelona, Gràcia frontera amb Eixample, que és un espai molt concorregut, sobretot de cotxes, però estem aquí com aïllats perquè aquesta plaça té una part històrica que manté les façanes d'una antiga indústria tèxtil i, a més, té la particularitat que tenim una escola, un institut, el centre cívic i un centre per famílies d'adolescents i tot això envoltant la plaça com a espai de trobada. I crec que és important i és un punt de trobada interessant i important, sobretot per temes de soledat no desitjada i relacions.
És un punt on es fa comunitat. Fa uns dies nosaltres vam fer un programa dedicat a l'arquitectura hostil. Moltes places no són amables. Moltes places no tenen bancs, no tenen arbres, no tenen espai perquè els nens hi puguin jugar. I no únicament les places, sinó també molts carrers que al final s'han convertit en un lloc de pas per a consumir. Tot això va en detriment de la comunitat i juga a favor de la soledat no desitjada?
Totalment. Abans les places eren espais de trobada, eren espais on tot l'entorn, tot el veïnat es trobava, sigui de l'edat que sigués, tothom es coneixia. Cada vegada estem a una societat més individualitzada, més tancada en els seus habitatges. De fet, hi ha moltes vegades que ni coneixem a tots els veïns dins del propi edifici i s'ha perdut aquesta vida de carrer. No? Sí que hi ha algunes zones que, sobretot a nivell més poble, que encara es coneixen, o fins i tot a grans ciutats, barris, que encara funcionen com un poble, que podem dir, però la vida que teníem abans, així més de relació veïnal, cada vegada és menys.
Això és fruit del sistema en el qual vivim?
Sí, hi ha bastantes recerques i s'ha escrit bastant sobre aquest procés d'individualització de la societat. No? Cada vegada, doncs, vivim en famílies més petites, les persones, doncs, hi ha cada vegada més nombre de persones que viuen soles per decisió, és a dir, de joves que no volen viure en família, no volen tenir fills. Doncs cada vegada estem tendint a aquestes vides més solitàries, no? que volen estar més soles i tenim aquest caire més individualista cada cop. No? I això doncs, acaba repercutint, òbviament, amb la soledat, amb la cohesió social, també.
Quan parlem de soledat, sempre hem de pensar de seguida en soledat no desitjada, no volguda?
No, hi ha diferents tipus de soledat. No? Quan parlem de soledat, podem pensar de primeres en el fet d'estar sols, però és important distingir-ho del fet d'estar sols, de sentir-se sols. I no per estar sols ens hem de sentir sols. Pot ser que a vegades sigui una soledat desitjada, no? Gent que vol estar sola i que gaudeix d'aquesta soledat, que aprèn d'aquesta soledat i que, per tant, no suposa cap problema. En canvi, quan és aquesta soledat no desitjada, és a dir, que independentment d'estar o no estar sol, doncs et sents una sensació que totalment subjectiva de que no estàs a gust, que tens... no tens ni la quantitat ni la qualitat de les relacions que voldries tenir, que desitjaries tenir, que hi ha aquesta bretxa entre el que tens i el que desitjaries tenir a nivell de relacions, doncs és quan apareix aquest sentiment de soledat. I pot ser que estiguis visquent amb la família, que tinguis fills, que tinguis amistats, independentment d'això, tens aquest sentiment de soledat. Aquesta soledat és la que pot generar un problema, perquè jo crec que al final... gairebé tothom en algun moment de la seva vida es pot sentir sol. Però quan aquesta soledat es cronifica és quan pot generar un problema.
Parlaves abans d'aquest model social que tenim, no? Més individualista. M'agradaria preguntar-te què en penses d'una societat que també premia, no?, el fet de viure sol, d'estar sol, no? aquest karma de l'autosuficiència. No? Això, com ho vincularies? El tema de la soledat.
Bueno, el tema és, o sigui, no és un problema que es vulgui estar sol o que es premia aquest destacar de manera individual, però sí que a la llarga la cohesió social, que és el que també aporta molt, som humans perquè som éssers socials, no? Necessitem de la relació i això és el que ens distingeix d'altres animals, no? Doncs necessitem aquesta relació per viure, per sentir-nos estimats. Sí que la societat tendeix a aquest destacar aquesta part més individualitzada i això segurament és el que està generant aquest problema que moltes vegades un mateix ho pot patir, no? Pot sentir que està soledat, però tampoc identificar-la que ve per aquesta societat amb la que estem, no? De fet, a vegades pot ser que n'identifiquem que allò que ens fa sentir estranys, un buit o malestar, puguem dir-li soledat, no? Perquè dius, com pot ser que jo li pugui sentir sol o sola si realment, si vull, tinc amistats, si tinc xarxes socials on puc comunicar i parlar amb molta gent, i a vegades no s'autoidentifica aquesta sensació, perquè vivim en una societat cada vegada doncs, més individualista, però a vegades ens dona la sensació que estem sempre connectats. No? Mm. Tenim les xarxes socials, tenim el mòbil que sempre podem trucar, tenim les videotrucades que ens ha fet donar-nos ara la pandèmia, donar-nos compte de la importància, i això doncs, crea aquesta doncs, dicotomia que no entenem molt bé perquè ens hem de sentir estranys malgrat tenir totes aquestes possibilitats de comunicació.
En aquest tema, no? El tema de la soledat, sempre hi ha la tendència a confondre termes, no? Parlem de soledat no desitjada, parlem d'aïllament social...
Quan parlem d'aïllament social, bàsicament és la part objectiva, és a dir, aquelles persones que no tenen relació habitual amb altres persones, és a dir, que no queden amb la família o amb amistats un cop al mes com a mínim, no? Que es pot realment mesurar... o que no parlen amb algú en tota la setmana, que no tenen ningú a qui recórrer quan tenen alguna necessitat o problema. No? Són persones que realment no tenen xarxa a qui demanar ajuda o tenir la seguretat de que si ho necessites en algun moment poder recórrer. En canvi, quan parlem de soledat no desitjada, pot ser que tinguis família, pot ser que fins i tot visquis amb aquesta família, pot ser que tinguis amistat, pot ser que tinguis parella, però malgrat això... tens un sentiment de buidor, no? Aquest sentiment que a vegades també el problema és que genera aquest dubte de si és tristesa, buidor, malestar per algun motiu extern o intern, i això és el que fa difícil poder-la mesurar. Mm. Sí que hi ha alguns indicadors que s'utilitzen, sobretot el món anglosaxó, que és el que porta com més avantatge en l'estudi de la soledat no desitjada, doncs utilitza tant la pregunta directa si et sents sol o sola, però a vegades és això que pot generar dificultat per autoidentificar si realment aquest patiment o aquest malestar que tinc que és soledat. I després s'utilitza també tres preguntes, que és una, sí, hi ha altres escales, però la que és més utilitzada són tres preguntes que amb quina freqüència et sents que et manca companyia, amb quina freqüència et sents exclosa o exclosa i amb quina freqüència et sents aïllat o aïllada. Llavors, amb la combinació d'aquestes tres preguntes es fa un indicador doncs, similar al que podríem pensar que seria la soledat no desitjada. Però tot i així està generant cert dubte de si és suficient per mesurar la soledat no desitjada, perquè és un fenomen complex i com a tal poder-la mesurar i passar-la a algo objectiu quan és algo totalment subjectiu és complicat. I ara s'està precisament doncs, generant un debat i veure quines serien les mesures més òptimes per poder mesurar aquest sentiment subjectiu.
Segons dades de l'Observatori de la Soledat de Barcelona, a la ciutat, les llars on només hi ha una única persona són les més freqüents. En una de cada tres hi viu una persona sola. Això vol dir més de 205.000 llars segons dades del 2019, xifra que representa un 13% més de les que hi havia el 2004. El col·lectiu més nombrós és el de les dones soles amb més de 65 anys. El 10% de la població afirma que no sol parlar o veure's amb familiars, amistats o veïns. El 55% no té ningú amb qui parlar de temes personals i el 35% no pot comptar amb amistats o familiars quan ho necessita. Les persones que viuen a Barcelona i que declaren sentir-se soles per aquests o altres motius són 70.000 i són els més joves els que declaren sentir-se més sols. En concret, un 7% dels joves entre 16 i 24 anys i gairebé un 5% dels joves entre 25 i 34 anys. En el cas de les persones més grans de 65 anys, diuen sentir-se soles un 4%.
Existeix més la soledat urbana que la soledat rural?
Doncs no hi ha gaire recerca al respecte. El món anglosaxó, sobretot el Regne Unit, que ja ens porten avantatge i que des del 2008 que tenen el Ministeri de Soledat doncs han fet diverses recerques al respecte. I el que indiquen és que la soledat no desitjada és gairebé igual en el món rural que en el món urbà. Però sí que existeixen algunes diferències, per exemple, en els infants i adolescents. En aquest cas, hi ha molta més soledat no desitjada en zones urbanes que no pas en zones rurals. En canvi, quan és en adults, doncs és bastant similar. Aquí, a Barcelona i a Catalunya, manquen recerques o dades que ens puguin donar doncs, una informació sobre aquesta comparativa dels dos entorns.
Si ens fixem en els països anglosaxons, per què hi ha aquesta diferència?
Aquesta diferència
en adolescents i...
Doncs segurament doncs, perquè quan parlem de soledat no desitjada, en veritat estem parlant de naturaleses diferents en funció de l'edat. No és el mateix la soledat no desitjada que pateixen les persones grans, que el que es veu és que està més relacionada amb aquesta manca de relacions, no? Doncs són períodes on comença d'haver doncs, certes dependències, on empitjora la salut, on hi ha pèrdues de relacions significatives, ja sigui per viudetat o per separacions, etc. I, en canvi, la soledat no desitjada en adolescents i joves, per exemple, els estudis el que indiquen és que està més relacionada a la frustració, a les transicions vitals. És a dir, se'ns marca en aquest període de transició cap a l'edat adulta, es marca doncs, que és un moment cap a l'emancipació, on és un moment que s'espera que tinguis la parella estable, que puguis formar una família, que tinguis una feina estable, que et pugui proporcionar uns ingressos. I quan això no passa en les edats que se suposa socialment que ho has de tenir, genera una frustració que sovint provoca aquesta soledat no desitjada.
Pel que m'estàs dient, no existeix un perfil marcat, no? De persones a qui afecta la soledat no desitjada. Potser podem pensar que les més afectades i afectats són les persones a partir de 65 anys, no? Persones grans. Però mirant una mica les dades, no? Per exemple, de l'Observatori de la Soledat de Barcelona, veiem que no, o dades de la Creu Roja, publicades fa tot just uns dies, no? Vull dir que el perfil i l'espectre, no? que afecta aquesta realitat és transversal.
Totalment. La soledat no té edat. La soledat, sí que s'han fet molts estudis sobre la soledat no desitjada en persones grans, sovint perquè hi ha aquesta relació estar sol i sentir-se sol, i a vegades pot generar aquesta confusió, però quan s'ha mirat més en detall aquest sentiment a nivell de tota la població, es veu precisament que la soledat no desitjada afecta, podríem dir, si mirem el cicle de vida en forma de U. És a dir, qui més pateix són les persones grans i sobretot infants, adolescents i joves. El que passa és que no hi ha tantes enquestes o informació que ens puguin donar doncs, més pistes d'aquesta soledat en aquestes franges d'edat més joves. Però aquí a Barcelona, per exemple, que van començar doncs, a haver aquest interès en posar el focus sobre la soledat no desitjada i s'han començat a fer enquestes en diferents franges d'edat, es veu precisament com els infants a partir de 10 anys i adolescents són els que més pateixen aquesta soledat no desitjada. Després joves i després de 65 i més anys. La part d'adults doncs, no hi ha una proporció tan gran de persones que se senten soles. Però és que la soledat està sobretot molt vinculada a les transicions vitals i episodis que poden succeir durant aquestes transicions. Pot ser que a l'escola doncs, episodis de bullying, canviar de domicili que et fa que doncs, allunyar-te del teu entorn que és més proper, de les teves amistats, temes d'abusos, maltractaments, en l'època adolescent, els primers amors o desamors també, les pressions pròpies de l'adolescència, en la joventut aquesta frustració en les etapes de transició cap a la vida adulta, a separacions, divorcis, fins i tot la paternitat, entrar a la paternitat o la maternitat també és un canvi en aquesta transició que pot fomentar que un augment del sentiment de soledat.
Volia preguntar-te, Sandra, en el cas dels adults i els adults amb processos migratoris a les espatlles, aquí també s'obre un escenari difícil de gestionar, no? Aquest desarrelament, aquesta falta de referents de la pròpia comunitat, no? Aquest és un perfil i és una franja difícil per afrontar aquesta realitat?
Totalment, perquè venen del, com tu deies, del pes que pot suposar aquest procés migratori, de normalment deixar família enrere, d'haver passat doncs, situacions molt precàries i complicades en el moment de presa de decisions del procés migratori i el propi procés migratori, i es troben en un nou país, ciutat, on és bastant probable que no tinguin ningú a qui recórrer, no tenen xarxa a qui recórrer, amb dificultats econòmiques que s'afegeixen també, i després s'hi van sumant com capes de vulnerabilitat o que generen encara més complicacions. No? Si abans deien doncs, les persones joves tenen més soledat no desitjada, doncs també sabem que les dones també, sobretot a certa franja d'edat, també pateixen més soledat no desitjada. Si pateixen alguna malaltia, malaltia física o de salut mental, si a una persona migrada li va sumant aquestes capes, aquesta sensació de soledat no desitjada doncs incrementa més. I wanna get wild, I wanna get free,
would you wanna get off this road with me? En aquest mapa de les soledats no desitjades s'hi ha de sumar també l'exclusió social, no? Des de la teva experiència, què és el que hi trobem aquí?
Sí, el que sabem és que aquelles persones amb situació de pobresa i d'exclusió monetària i social pateixen més soledat no desitjada, no? Perquè sí que doncs, està vinculat a no poder accedir a alguns recursos, de no poder fer una vida que podríem dir doncs, no normal, però poder accedir als recursos que habitualment pot accedir a altres persones. I no es tenen tantes xarxes de suport socials i això doncs, entorpeix doncs, aquesta cohesió social. Però, a més, el sentiment de soledat no desitjada també genera alhora més exclusió. No sentir-te que pertanys a un col·lectiu, a més, la soledat no desitjada, a part de que quan es cronifica genera doncs, problemes de salut física i mental, i això alhora també genera exclusió. De fet, els estudis el que indiquen és que té una taxa de mortalitat superior a l'obesitat o el tabaquisme, que és 15 cigarretes al dia, més o menys. Doncs també està molt vinculada al sentiment de manca de confiança en l'entorn i de pessimisme, un sentiment pessimista de la vida. I això també acaba generant, és com un peix que es mossega a la cua. No? Si tu estàs en una situació d'exclusió econòmica, doncs tens més probabilitat de sentir-te sola o sola. Això alhora també augmenta aquesta sensació d'exclusió i com més sensació d'exclusió doncs també acaba empobrint les xarxes socials i també les possibilitats de millores econòmiques.
Mm-hmm. És evident que estem parlant d'una realitat que passa a nivell individual, no? De portes endins, diguem-ne, però té un impacte a nivell col·lectiu, no? A nivell comunitari. La soledat no desitjada podem dir que és un problema de salut pública?
Totalment. O sigui, quan parlem d'un problema individual, sí que qui la pateix podem pensar que és una persona en concret, però un informe que va sortir de la Comissió Europea ja va parlar que 30 milions d'europeus i europees patien soledat no desitjada. Per tant, estem parlant d'un problema social. I més si estem veient que té aquestes conseqüències, o sigui, la soledat no desitjada en si mateixa no és una malaltia, en si mateixa no és un problema, es pot arribar a viure bé, com dèiem, però quan suposa un malestar, un greuge per a aquella persona i veiem que hi ha tantes persones que cada vegada doncs, senten aquest sentiment de soledat, estem davant un problema social, un problema social que pot tenir conseqüències econòmiques, pot tenir conseqüències sanitàries, com deia, té conseqüències similars amb el tema de la taxa de mortalitat, augmenta quan es cronifica la soledat no desitjada, augmenta els problemes de salut mental, hi ha més propensió a tenir problemes com la depressió, ansietat, també pot derivar problemes de malalties físiques.
Hi ha dades de la vinculació que pot haver entre soledat no desitjada i suïcidi i taxa de suïcidis?
Directament no. O sigui, sí que tenim dades de com la soledat no desitjada, quan es cronifica, doncs pot incrementar els problemes relacionats amb la salut mental, depressió, ansietat, com deia, i sí que hi ha en relació amb quan hi ha dades de depressió i ansietat que poden derivar en situacions o comportaments a nivell més de suïcidi. Però vincular-ho directament no tenim dades encara per fer aquesta relació directa.
És el que estem notant, no?, en aquesta conversa. No hi ha dades específiques a l'entorn català. Els estudis que hi ha són en l'àmbit anglosaxó. Barcelona fa uns dies va acollir les Jornades Internacionals sobre la Soledat, no? Que aquest tema sigui motiu de debat, de reflexió, no únicament amb professionals d'aquí, sinó també d'altres països, això indica que s'ha de posar tot l'esforç cap a aquesta direcció, no?
Totalment, o sigui, el primer...
Qui va ser, tu?
Jo hi vaig ser, sí, sí. El que és un indicador de que es posa el fenomen sobre la taula, de que hi ha un interès per parlar-ne i trobar-hi solucions. Com deia, el 2018 el Regne Unit va posar a nivell mundial la notícia de que va crear el Ministeri contra la Soledat no desitjada perquè era considerava que era un fenomen preocupant i que per tant s'havia de posar solució. I era un fenomen del qual no se'n parlava i el primer pas és poder-hi parlar. Posar les Jornades Internacionals de Soledat a Barcelona també és un indicador de que es posa sobre la taula aquest fenomen, que hi ha una preocupació, que se n'ha de parlar i s'ha de conèixer, sobretot. No?
Estàs d'acord, com diuen alguns experts, que la soledat no desitjada és una epidèmia al segle XXI?
A mi no m'agrada dir-li epidèmia, tot i que sí que se'n parla, fins i tot la Comissió Europea en parla d'epidèmia, perquè epidèmia pensem sempre en malalties, no? I més després d'haver patit la Covid, estem amb temes molt de malalties, virus, i com deia, la soledat no és una malaltia, tampoc és contagiosa. El que sí que veiem és que cada cop afecta més persones, que tampoc sabem molt bé si és que abans no n'afectava i ara sí, o abans no se'n parlava o no se sabia identificar i ara sí. Però en qualsevol cas sí que és un fenomen suficientment important per posar-ho sobre la taula, per parlar-ne, per sensibilitzar la població i també a nivell polític que s'emprenguin les mesures corresponents.
En dates com aquestes, amb les festes de Nadal a tocar, aquest sentiment de buit, no sé si dir-li així, augmenta estrepitosament. És quan és més visible aquesta soledat no desitjada?
És més visible sobretot quan relacionem aquesta soledat no desitjada amb l'estar sol. La soledat no desitjada no és visible. Tu quan vas pel carrer no identifiques a les persones que es puguin sentir soles, ni tu mateix, si t'hi pots sentir, no ho estàs exterioritzant. Però sí que són moments on s'ajunta la família, on es fan doncs, aquestes trobades, on s'aprofita doncs, per relacionar-se més, per estar doncs, unes converses més disteses, i no tothom ho té. O a vegades pot proporcionar l'efecte invers, és a dir, persones que potser se senten molt soles dins el seu nucli familiar i estar només amb aquelles persones durant les festes, això els pot generar encara més buidor, no? Perquè és aquesta bretxa de que no acaba d'encaixar allò que desitjaria amb les relacions que voldria tenir. No? No de quantitats, fins i tot també pot ser de nivell de qualitat. I per tant podríem tenir com les dues vessants, però sobretot sí que en persones grans sí que està més relacionat amb aquest sentiment de soledat, perquè és quan es vincula aquesta naturalesa de la soledat a una sensació de manca de relacions, no? Que ja no es troben tantes persones i llavors aquí sí que està més vinculat amb aquestes festes.
Sandra Escapa, un plaer. Gràcies per tanta pedagogia.
Gràcies a vosaltres.
Si deixem que corri l'aire.
Solidaris, Mercè Folch.
I mentre l'aire va passant.
Ens agradaria que es presentés qui és, quants anys té, on viu.
Bueno, jo em dic Aurora Pedrós, visco al carrer Marina, molt a prop de la Sagrada Família. Tinc 87 anys. Bueno, estic ben atesa, però la soledat es nota molt.
No hi ha trampa ni veritat. Soledat.
Visco sola. I jo pues, trobo molt a faltar tot el que jo podia fer abans de la pandèmia. Jo abans encara podia fer moltes coses, podia participar també en moltes coses, diguéssim, del centre que jo soc, i tot això es va tallar. I llavors a mi la vida m'ha canviat, m'ha ensorrat. M'ha ensorrat perquè ara és una soledat el que tens. O sigui, algo de relació, però més aviat per telèfon. Ara últimament sí, hi ha alguna persona que ja pot venir o jo puc sortir, però clar, hem estat 2 anys pràcticament que jo no m'he bellugat de casa. Jo no podia sortir per res. Jo em bellugava molt. Sortia, caminava... Bé, aleshores jo m'ha agradat molt sempre pintar, fer mandales, i l'ha sigut de deixar per la salut. M'agradava molt també fer ganxet, fer mitja, però no, és que ho he hagut de deixar tot. Llavors, doncs, és un canvi de vida molt gran, però que no li desitjo a ningú, de veritat. Jo tinc el meu fill i el meu net. La meva jove pobreta ja va morir. Llavors, doncs, el meu fill, la feina el va traslladar a un altre lloc. Aleshores, és clar, si hi ha una necessitat o una urgència pot venir, però és que són 2 hores d'anar i 2 hores de tornar. Tinc amigues com és normal, i del barri també, però clar, què passa? Que la majoria són tan grans com jo. Aleshores, el desplaçament és una mica complicat. Inclús tinc una voluntària, perquè normalment les persones que ens falta això, la comunicació aquesta de poder caminar i alguna cosa, tenim una voluntària que ve un cop a la setmana, i ara pues, jo he trobat una persona que es va fer voluntària, que és molt jove, i estic encantada amb ella. Ara està a Holanda, i cada setmana em truca un dia per parlar amb mi. I jo espero el dijous perquè em telefona i m'explica tot lo d'allà, i pues, això és de molt agrair també. Això de fer-me d'un centre de voluntaris per mi ha sigut una salvació, però inclús a l'estiu et porten una setmana de vacances i ara ja estan preparant el dinar de Nadal i bueno, pues, això també t'ajuda perquè veus que hi ha persones que hi ha molt jovent, eh? Jo el primer dia que vaig anar amb un dinar de Nadal em vaig quedar parada de la quantitat de jovent, nois i noies, eh? Nois també, de que estaven ajudant a gent que quasi no podien caminar i com els ajudaven, com els mimaven. Jo no havia vist mai tan jovent que tingués aquestes voluntats. Jo he nascut a Barcelona, no? Llavors he fet moltes coses, he fet muntanya, he fet sardanes, he fet moltes coses. Però ara estic amb tot plegat com està i com estic jo, doncs Barcelona no m'agrada. Estic aquí perquè no puc estar en un altre lloc, perquè si no ara estaria en un poble. I ara, doncs clar, a mi les hores em fan eternes, perquè puc fer molt poca cosa. Jo el que sí puc dir és que si alguna persona s'entera d'aquesta associació i li convé anar, quedarà molt contenta, això sí.
Un sentiment recorre les nostres vides. No és angoixa, no és depressió. No és eufòria ni inquietud. És, simplement, que estem malament.
Je suis pas tout seul à être tout seul. Ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est?
Vivim en societats que parlen de salut mental, però que en realitat estan parlant d'una barreja de conceptes. Desesperança, cansament, falta d'expectatives, estrès, preocupació i dificultat per saber quan acabarà aquest sentiment.
J'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier.
Així es presenta Malestamos, un llibre escrit a quatre mans pel metge de família Javier Padilla i la psiquiatra Marta Carmona. Editat per Capitán Swing, tracta, diuen els seus autors, d'aquest malestar inespecífic i col·lectiu al qual ens costa posar nom i que es pot presentar de diferents formes. Una de les més cruels és la soledat.
Todas las personas, incluso las que escogen ser más solitarias, necesitan tener una red de afecto disponible. Otra cosa es que tú te quieras desvincular de ella, que tú quieras estar más a tu aire, pero todas las personas necesitamos saber que si en determinado momento necesitamos algo, tenemos a quien recurrir, ¿no? Igual que de alguna manera también necesitamos saber que la gente puede recurrir a nosotros si es necesario, ¿no?
Conversem amb la psiquiatra Marta Carmona sobre la soledat que fa mal. Volem saber d'on neix y cómo crees.
Una de las cosas terribles que ha hecho este sistema socioeconómico es hacernos creer a todos esta fantasía de la independencia, ¿no? De que los humanos podemos funcionar por completo desvinculados de otros, que somos, ¿no? Los humanos aparecemos por un chasquido ya adultos. Este discurso un poco de la mina de me ha regalado nada, que es como, hombre, pues así para empezar, alguien te cuidó durante muchos años, ¿no? Te limpió el culo hasta que supiste controlar esfínteres, te dio de comer hasta que supiste comer por ti mismo, alguien te ha puesto carreteras, alguien te ha puesto alcantarillas, ¿no? Al final los humanos todos dependemos unos de otros, ¿no? Pero tenemos un relato absoluto de que eso en realidad no es así. Y eso es una de las cosas que yo creo que está detrás de mucho del sufrimiento que tenemos las personas.
Entre alguns grups de persones, el malestar, assegura Carmona, està cronificat. ¿Qui són els que més el pateixen?
Sufrir puede sufrir cualquier persona independientemente de sus condiciones. Entonces no se trata de decir quién puede sufrir y quién no, sino de mirar en el tablero quién está en unas condiciones como para afrontar las cosas malas que le pasen y quién lo único que recibe son palos.
En aquest tauler de joc, Carmona ens explica que els que juguen amb desavantatge són les dones, els joves, els migrants i els nens.
O sea, estos niños que llegan a casa y están toda la tarde solos, ¿por qué? Porque sus padres tienen unas jornadas laborales larguísimas y no es ni siquiera concebible que esas jornadas laborales deban ser más cortas o que la semana laboral deba ser más corta. Y lo normal es que la inmensa mayoría de las personas, especialmente si son pobres, especialmente si son migrantes, especialmente si tienen personas dependientes a su cargo, sean niños o sean personas mayores, lo que tienen que desear es jornadas laborales absolutamente extenuantes para que el grueso de su sueldo se vaya en un alquiler absurdo o se vaya en una hipoteca absurda o se vaya en unas facturas que son lo único relevante, porque lo único relevante para la sociedad es la producción económica.
En el cas dels joves, el sentiment de soledat neix moltes vegades del desarrelament que fa impossible establir vincles.
Como lo importante es que estés disponible para ofertas de trabajo o el mercado de vivienda te vaya arrastrando y tengas que irte moviendo de una punta a otra en función de qué alquiler puedas llegar a pagar, ¿no? Entonces, ¿qué red vas a hacer?
El sentiment de soledat, com passa amb altres malestars, es pot transformar en angoixa i depressió. Pàgina 17. Llegim. Els que esmorzen cafè amb lorazepam entenen la contradicció que això implica, però la necessiten perquè cada matí, quan obren els ulls, constaten que continuen vius i que el món segueix existint tal com el coneixem, que segueixen sense ganes de despertar-se i amb ells es desperten la por del que es trobaran avui, l'escassa esperança d'un miracle que ho resolgui tot de cop i un abundant desànim.
Help, I have done it again.
Con una ansiedad o con una depresión reactivas a una situación insostenible, lo que no podemos hacer desde el marco terapéutico es pretender que la persona se adapte, ¿no? O sea, esta cosa absolutamente perversa de voy a tener unas técnicas aprendidas para, ¿no? unos mantras que recitarme a mí mismo para así no sufrir por cosas que es lógico que generen sufrimiento y que lo que tenemos que hacer es evitarlas. Necesito herramientas para no sentirme mal por no llegar a fin de mes. Y es como, bueno, a lo mejor lo que necesitas es llegar a fin de mes. O sea, seguro que todos los esclavos ¿no? que estaban en las plantaciones recogiendo algodón, seguro que todos cumplían criterios clínicos de depresión y de ansiedad, ¿no? Y seguro que además tenían muchas enfermedades somáticas secundarias a la situación de explotación y de esclavitud, ¿no? Pero en realidad el problema no eran esas enfermedades. Entonces no es que la medicina necesite describir el síndrome del esclavo. O sea, lo que hay que hacer es abolir la esclavitud y eso no pasa por la medicina, pasa por una situación de qué sociedad queremos y qué cosas nos parecen admisibles y cuáles no.
And breathe me. Per Marta Carmona, el malestar és la conseqüència lògica del patiment que generen les persones al nostre sistema econòmic.
Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho, escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo.
I és per aquest motiu que defensa que és hora de polititzar el malestar i deixar de parlar-ne només com un problema de salut mental de cada individu. Perquè el malestar, diu, és sobretot un problema social provocat per un context econòmic concret. I afegeix...
La otra gran idea tremendamente venenosa que pudre esta sociedad es la de la meritocracia. Quien está fuera y quien no tiene las condiciones mínimas para vivir con dignidad, algo habrá hecho. En las personas sin hogares, en las que más extremo es esto, ¿no? En plan de si estás en la calle, algo habrás hecho, ¿no? O algo no habrás hecho. Pero en realidad, en todas las personas que de alguna manera se ven fuera, ese fantasma aparece. Y luego, por otra parte, para que las personas puedan tener este sentimiento de pertenencia a la comunidad y las sociedades tienen que ser diversas. Porque ¿cómo va si no alguien sentirse parte de una comunidad en la que no tiene representación ninguna? Por una parte, no queremos una meritocracia, queremos que todo el mundo tenga unas condiciones mínimas, no dependientes de lo que haga o lo que deje de hacer, porque esa idea lleva implícita una desigualdad terrible, y por otra parte necesitamos una sociedad diversa donde de alguna forma la utopía de unos no sea la pesadilla de otros.
Per tot plegat, Carmona ens proposa deixar de parlar de persones vulnerables.
Que intentemos no hablar de personas vulnerables, sino de personas vulneradas. Porque no es una cuestión de que estén situadas en un sitio malo y se hayan colocado ellos voluntariamente en un sitio donde es que chico, ahí te van a caer muchas leches. No, son personas que no tienen garantizadas las condiciones mínimas, que además existe un relato social que legitima que esas personas no tengan garantizadas esas condiciones, y entonces sistemáticamente se las vulnera.
Solidaris. There's a storm coming. Mercè Folch.
You'd better run. There's a storm coming.
Eres Jonathan, ¿y hasta te presentamos así?
Sí, Jonathan fue el nombre que me puso mi madre y Johnny me lo llaman los amigos, y desde que llegué a Cataluña, gallego.
¿Y a qué te dedicas?
Mantenimiento industrial.
¿Cuántos años tienes, si lo quieres decir?
34. Cumplo 35 el 2 de enero, pues si la gente me quiere felicitar. Pues yo la vivo en Barberá. Vivía en Barcelona hasta hace unos meses y me vine para aquí porque empecé a trabajar cerquita. Y comparto piso con dos compis. You'd better run. O sea, después de pasar el tramito este complicado, la estoy bastante bien, la verdad. Miro para atrás y si yo pudiera, haciendo un inciso, ¿no? Si yo pudiera ir para atrás y decirme, no te preocupes, que todo saldrá bien o esto pasará, hubiese sido un trago mucho más ameno. Y todo aquello se dio cuando, bueno, yo me vine para aquí, para Barcelona con mi pareja, me dejó, y todo el trajín de me voy para Galicia, me quedo, busco trabajo, no lo encuentro, de repente encuentro trabajo, piso para vivir, habitación, lo que sea. Cuando terminé todo ese proceso, boom, me encontré solo. Me encontré en una ciudad que no era la mía, una ciudad que podía conmigo. Yo creo que Barcelona es una ciudad complicada. Me empecé a encontrar triste, el nombre ese lo empezaron a poner, o sea, le dieron tres cosas: estás solo, depresión y ansiedad. Pero el tema de la soledad fue durillo. El tirarme, pues a lo mejor un día entero en el que no recibes una llamada telefónica, no recibes un WhatsApp, no, nadie te pregunta cómo estás, o no tienes a quien contarle cómo estás. Tenía ciertos conocidos, pero no teníamos ese vínculo aún. Ahora lo tenemos, después ya de varios años, hostia, ahora ya somos amigos, ya quedamos para desayunar, hacemos planes juntos, pero en ese momento podía quedar en algún, o sea, en algún caso, quedaba con ellos para comer, pero no había ese vínculo de... Quiero contarte algo, te lo voy a contar, o voy a desahogarme contigo. Y un día me levanté para ir a trabajar, llegué a la puerta y fue como, hostia, tío, o sea, no me encuentro bien. Pues no me encuentro bien que me duele la barriga, o sea, no me encuentro bien que algo me está pasando que no sé cómo gestionarlo. Pues volví para casa, me fui al médico de cabecera y ya le empezaron a dar forma. Fue rápido. En cierto momento fue un poco escaso también, todo hay que decirlo, porque cuando los doctores de cabecera intentan ayudarte a nivel psicológico, pues bueno, yo creo que llegan hasta donde llegan, ¿no? Y luego la ayuda psicológica, psiquiátrica, que te derivan o viene un psicólogo o un psiquiatra del Valle Brón, pues son solamente tres consultas. Empecé a apuntarme a todo. Empecé a romper esa barrera de... cuando haces un plan y de repente como que te autolimitas o te vas haciendo el autosabotaje de no voy a ir porque estoy muy cansado, no, venga, pues voy a intentar ir y cuando llegue ahí decidiré si quiero o no quiero. Pues está la gente que empatiza contigo mogollón y la gente que te mira con sorpresa. O sea, la que empatiza contigo es porque está viviendo un momento parecido, lo vivió, y la gente que te mira con sorpresa te dice, no esperaba esto de ti o no pensé que te sintieras así. Y ahí entonces es cuando te empiezas a preguntar qué es lo que, qué proyectas a la gente. Para mí las redes hubo un tiempo que dejé de consultarlas. Ahora las uso, más o menos, pero la red es un sitio en el que la gente cuelga lo mejor de lo mejor, su mejor momento, y tú estás pasando un mal momento, lo ves y dices tú, mierda. Yo creo que lo que hace falta es el contacto de hace años, de quedo contigo para tomar un café, tener a la persona delante, ver las expresiones, un poco el tacto, ¿no? Un abrazo, un apretón de manos. Bueno, la soledad era un vacío porque me obligaba a convivir conmigo mismo. Y yo creo que es importante llegar a compartir lo que piensas con la gente que te rodea. Ahora soy capaz de cancelar planes para pasar tiempo conmigo mismo. O sea, tengo muchos amigos y es una cosa que, joder, que lo digo. Ya, soy súper agradecido de tener gente de, hoy estoy triste. Y su respuesta es, venga, darme un abrazo, tío. O necesito un abrazo y te dicen, ven. O sea, yo ahora echo de menos aburrirme. Quiero tirarme en la cama, poner cuatro películas, quitar las cuatro y hacer, gózalo, ¿sabes? Echa el tiempo contigo. Le diría lo que me dijo a mí la doctora de la mutua, que fue vital, porque yo le dije, esto es un puto pozo, y me dice, esto es un túnel, y todo se sale.
Ho deixem aquí a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Martí Cuní i José María Campillo. Gràcies per seguir-nos. Fins aviat. Thank you.
corazón.